Al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Villarreal, a una servidora Susana Pérez, en tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Villarreal Club de Futbol.
Ràdio Villarreal, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
No era fàcil que tots els futbolistes de la Lliga, tots els professionals, estigueren d'acord en que això comença i se fiquen en marxa. No era fàcil, i era normal i lògic, que una gran part, veurem quants, estiguen pensant que això del futbol no té per què tornar tan pronte. Diga que era normal i lògic, perquè és normal i lògic amb aquesta situació en la que realment sabem ben poc, la gent tinga la tranquil·litat i la seguretat de que tot anirà bé i de que tot funcionarà i de que no passarà res. La por és normal, la tenim tots i la tenen tots. I per més que t'asseguren que n'hi ha seguretat i que n'hi ha control i que n'hi ha totes aquestes coses que t'asseguren, com dia al principi, és normal i lògic que en un grapat de gent tanta com pot ser el món futbolístic, és impossible que tots estiguin d'acord. Lo que tinc la sensació és que la gran majoria de futbolistes, o quasi tots, no estan per la llavor. No estan convençuts. Tenen el seu entorn, la seva família, la seva gent, que es diu allò de vosaltres, si no aneu millor. Cosa que segur estaria convençut farien el 90% de treballadors, supermercats, inclús sanitaris, que si realment pogueren decidir i dir no vaig, i no tingueren aquesta obligació i aquesta necessitat, no anirien. És humà, lògic i normal. Per tant, és una postura que se pot entendre o no, però no és criticable. És una postura humana, lògica i, com vos dic, que faria la gran majoria. Llegia este matí en el diari que una part important de sanitaris que tenien que estar, pues això, a la seva feina al peu del canó, estan de baixa. Alguns perquè, per lo que siga, o no podien, o no estan preparats, o ves tu a saber. Llegia també que un sector important de gent que estava obligada a anar al treball ha decidit no anar. Que és lògic, normal, davant d'una situació en la que, torna a dir, per desgràcia, la informació que se té és poca. I el més preocupant, els que tenen que manejar-la o els que t'asseguren o els que te diuen o els que te tenen que dir que això va bé i que funciona i que estiguem tranquils, pues no falta que vos conte que cada dia és una història i que cada dia pues, quasi donen una evidència de que tenen la mateixa idea que tenim nosaltres. Poca. Que sí, que això és una pandèmia, que no sabem d'on ve, que t'ha vingut, que t'ha caigut, que és un càstig diví i qui maneja un càstig divino. Bueno, davant d'això està el món del futbol, la maquinària, que vol tornar i que ja ho té molt avançat per a tornar. Ja tenen l'acord del govern, ja tenen preparat el protocol, ja tenen tot disposat per a que el futbol torni. Quedaria saber si els futbolistes volen tornar o no. Si la gran majoria de futbolistes, pues els jugadors de tots els equips de la primera i la segona divisió, seran uns mil algo, volen tornar. Ells són conscients de que aquesta història no funcionarà ni rodarà si ells no tornen. I ja no és un tema de diners, ne tenen de sobra. Ja no és un tema de dir eres necessari perquè el món no funcionarà sense tu. No ho tenen clar. I per damunt d'això, el futbolista, el professional, quan arriba a aquest nivell, té una cosa clara. Ells són les estrelles del negoci. Ells són el negoci. O almenys, això és el que fem creure i això és el que ells tenen dins. Per tant, difícil papereta la de convèncer algú que per diners no va ser i que ara mateix la seva convicció és que primer és la salut i primer és no arriscar-se davant d'una situació que no està gens clara i que realment estem veient que és complicadíssima, perillosa i molt preocupant. Per tant, la Lliga i els clubs de futbol tenen un problema i és que necessiten tornar, treballen per a tornar, veuen que aquesta tornada és lògica i coherent, però claro, tenen que convèncer als que realment tenen que tornar. Quants ne són? El 60%? El 70%? El 80%? No ho sabem. Mira, jo ara mateix he escoltat a tres jugadors del Villarreal Club de Futbol. Tres. Dos tenen un discurs idèntic. El d'ahir que vam escoltar de Gerard Moreno i el de Sergio Senjo fa un parell de dies en una ràdio nacional. Un discurs del qual diuen en aquests moments, en la situació en la que està, en la de morts que n'hi ha, en la de contagis que n'hi ha i conforme està la gent, diuen no. No. Per tant, dos de tres que han parlat. Després està un altre, que és Pau, que ahir en gol pues va dir allò de bueno, jo crec que el protocol de la Lliga i si ho fan conforme més o menys estan dient o podem tornar a jugar al futbol. Joventut, ganes de jugar, més inconsciència, o quan se fa major, té família i demés, ja veu les coses d'una altra manera, ves tu a saber. Quants n'hi ha com Pau i quants n'hi ha com Gerard. Dos postures totalment lícites, totalment normals i totalment entendibles. Perquè aquesta història, en tema de salut, és difícil de criticar algú i de dir no, fes això, dis de fer-ho. No, claro, això és, des de la barrera se diu molt fàcil, però n'hi ha que girar a torejar. I aquesta situació, que sí, que camioneros, reponedors de súper, metges, infermeros, els que van a l'obra, tots aquests diuen, pues jo vaig, tio, per un sueldo al teu costat, vamos, un sueldo mínim. Però claro, és el que vos dia. I si tots aquests es digueren, vols anar? Si tingueren la potestat d'anar, quants no anirien? Quants dirien, jo me quedem a casa? Que és totalment entendible. Per tant, pues estem en una situació en la que el futbol vol arrencar, el futbol creu que deu d'arrencar, ho ha preparat tot per arrencar i ara tenim el futbolista que és el que té que decidir, que diu jo no vull, o no ho tinc clar, o mentre les coses estan així no me la jugue, i que esperen a que Sanità diga pa'lante. Una cosa està clara, quan Sanità diga pa'lante tenen un problema els futbolistes, perquè entonces els clubs diran, bueno, vostè se deu a mi, li pague tant, i així diu Sanitat que se pot. Claro, què vol dir se pot? Que ja no te contagiaràs? No. Jo no entenc d'aquestes coses, però la sensació que hi ha és que nosaltres ja hem fet tard com per a reduir a zero els possibles contagis, tardíssim. Per tant, la intenció d'aquest confinament i tot això és ja no reduir-los a zero, sinó reduir-los a la mínima al mínim contagi, si pot ser, pues, 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, no ho sé, diaris, i a partir d'ahí obrir el que se contagi, almenys que tinga opció d'anar a l'hospital i que este no estiga col·lapsat, i anar navegant així. Si tira amunt, pues, tornar a tancar. Si mantenim una línia suportable, pues, anar suportant. Però que fins que no n'hi hagi una vacuna, està claríssim que això no se va quedar a zero. En algun lloc pot ser, però bueno, després, en aquesta idea màgica d'aquest país de no aïllar les zones més potentes, pues, és impossible. Impossible. O sigui, en Madrid va ser quasi impossible que estiguin a zero. Per tant, i ese perill va existir. Ningú te va afirmar, no, tranquil, pots ir a jugar que no te vas a contagiar. No, perquè se va contagiar la gent. Com? Bueno, pues, quan obriguen els bars, en el metro, en les ciutats grans, i després en les ciutats xicotiques, si coincidís en algú que està en una ciutat gran o que, per lo que siga. Però el contagi zero serà impossible. Per lo tant, si els futbolistes esperen que Sanitat diga no, ja podeu dir que no se va contagiar ningú, és impossible. Per això del que la gent gran va tardar en eixir i fins que no n'hi hagi o una cura o una vacuna, pues no, és impossible que t'ho firmen això. Per tant, el que es van a dir és, bueno, el que n'hi ha és un tant per cent menys de contagi. Abans tenies una probabilitat, diguem, del 15, del 20%, del 30% de contagiat, i ara tens un 6%. Però va existir. D'ahí que ja s'ha anunciat que fins al 2021, i és una previsió, no se va poder entrar als camps de futbol. Tebas ja li ha dit als clubs que facin la idea de que l'any que ve no va haver abonats. Almenys la primera volta. Cosa que jo no sé si és en això de tota aquesta història de que n'hi ha gent que ho ha vist vindre o no. Hòstia, doncs això, nosaltres ja sabeu vindre, perquè estan fent-ho tots. Els altres països. I tu no n'has de ser diferent. A partir d'ahí, quan Sanitat diga jugar, els futbolistes tindran que jugar. La sort que tenen és que van a tindre controls, que van a tindre molts tests, que van a estar aïllats, que si tenen que viatjar ho van a fer en un avió que si pot ser, serà hasta medicalitzat. Vamos, tot lo contrari a què te passaria tu si tens que anar a treballar on siga. Però, i això és una altra qüestió, és quan siga obligatori. Si no ho és, si no és obligatori, tens que convèncer-los. O sigui, si Sanitat diu, mira, jo no puc dir palante, tens que convèncer-los. I ahir no ho veig fàcil. L'altre dia hi va haver una reunió dels capitans i sembla que els capitans ho tenen clar, eh? Mentre això estigui així, no volen tornar. I sembla que ne són molts. Bueno, estem vivint una situació difícil, complicada d'entendre i que, a més, tot el món en aquesta història té la raó del seu costat, perquè, com vos deia al principi, ningú sap si realment això va durar molt més, si pot anar pitjor i què te pot passar. I davant d'una hipòtesi com dir, cuidao, que n'hi ha que ho passa com un constipat i n'hi ha que ja sabem el que li passa, no n'hi ha cap seguretat de que si te toca vagis per un costat o per un altre. A partir d'ahí, torna a dir, cadascun de nosaltres faria una cosa i pensaria una cosa. Però una volta te toca a tu, totes les decisions, o almenys a mi totes les opinions, són respectables. Eh? Això ja no va de lo que cobre, lo ric que eres, lo guapo, lo alto, fort i tot això. Va de lo que tu tingues dins del cap, de la por que tingues, i la por, ja vos dic sempre, que cadascú se compra la que vol. I per desgràcia normalment no és poca. Veurem com acaba. Ara mateix les notícies són que la Lliga ha convençut el govern, i claro, si tens convençut el govern normalment obrirà la mà, com ha obert la mà en la ceràmica, ha obert la mà en la construcció i ha obert la mà en altres sectors. I ha obrir la mà i diga el futbol pot arrencar, veurem què passa. Mira, un dato. En Alemanya el govern ha dit el futbol pot arrencar. La Lliga ha dit jo vull arrencar. Els futbolistes han dit la majoria jo vull jugar. I ara apareix la policia i diu que ells no ho veuen clar. Que a veure si se fiquen a jugar al futbol a porta tancada i els aficionats es dona per anar al voltant del camp. animar o a chillar o a vestir a saber què, i que això no ho van a permetir-ho. I per tant, en previsió de que això no passe, no volen que n'hi hagi futbol. A Itàlia, per exemple, tot el contrari. Hi havia molts dubtes i la Lliga, el calcio, ha votat per jugar. La majoria dels futbolistes i de clubs volen jugar en una situació més complicada que la d'ací. Veurem com acaba. Anem a ello. Comencem. Bueno, anem a ello. Com diem, el Vila-real Club de Futbol està pendent, suposo, de com tots, si això torna o no torna. A partir d'ahir, bueno, pues pendent de que els futbolistes tinguin clar que si se deu o no que tornar. I a part de, o a banda de tot això, pues el futbol va al seu ritme, no? En totes aquestes coses que l'envolten i que pareix que són irreals, però estan ahí. Com el futur del mercat, com els possibles moviments i com totes aquestes coses que, això sí, ens fan, ens deixen clar que el futbol és diferent a tot l'altre i que a més jo crec que al final el futbol, jo, la postura final és un negoci i tot això, però claro, el futbol va un poquet més enllà, eh? I també és un espectacle que genera i és capaç de fer que per un moment la gent oblide les coses roïns, tinga algo per lo que desconnectar i ajuda un poc a que puguem tindre aquest punt més de normalitat. Però claro, està difícil, eh? O almenys no és gens fàcil que això tira avant i que se solucione o que se solvente. Escoltarem els tres futbolistes que parlen d'aquesta situació, no? Del futur, de si estan disposats o no a jugar i de lo que poden fer. I la veritat és que no està, com diem, no està fàcil, no? Però tot depèn de sanitat.
Alo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
La Cooperativa Catòlica Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels seus treballadors. La tenda de subministres es mantindrà oberta de dilluns a divendres de 7:30 a 2 i dissabtes de 7:30 a 12, vesprades tancat. Per la teua seguretat i la nostra, queda de casa.
Al Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Días tristes, nos cuesta estar.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro Reconocimientos Médicos Vila-real comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas a partir de hoy. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio rogamos llamen por teléfono. Centro Reconocimientos Médico Vila-real. Calle Almazora 11, teléfono 964-5262-32. Juntos lo conseguiremos.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Mare. Centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
Bueno, anem a ello. Primer i més important, perquè és notícia del dia, estem pendents de la decisió del comitè de la UEFA després de 3 dies reunit per a saber què fer si no s'acaben les lligues. Ahir vos vam contar que la UEFA havia decidit que si no s'acabaven les lligues serien ells els que decidirien qui va a Europa i qui no. En un principi havien demanat a les federacions que foren ells els que agafaren una línia, una llista, i ja cadascú prenguera la seva decisió. Però vist del guirigall i que sembla no n'hi havia quòrum i que la majoria de clubs o de federacions, perdó, preferien que siga la UEFA el que dictamine qui va, per llevar-se el marrón de damunt, pues van dir, bueno, pues serem nosaltres, en totes les conseqüències. La UEFA tenia diverses vies. Dos eren les de més pes. Una, deixar-ho com està, si no s'acaba, i la classificació que queda és la que marca qui va. Dos, buscar la línia dels coeficients, ja que al ser una classificació irreal i haver-se jugat mitja temporada, la qual no estàs enfrontat contra tots i no seria just, els coeficients per a ells, que són ells els que es fan, marcarien aquesta possibilitat. Bueno, pues fan un rato ha eixit la informació. Eric, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Eric, al final la UEFA decidís la decisió de què?
Pues finalment la UEFA, després de 3 dies reunits, han decidit que finalment els clubs que s'elegiran en el cas de que es cancel·len les lligues serà per mèrit esportiu i no per coeficient. Per tant, s'elegiria la classificació actual de totes les lligues d'Europa.
Bueno, pues el criteri és el classificatori, el punt per joc. A partir d'ahí, bueno, pues pareix que lo dels coeficients queda millor vida i per tant van els que estan, nosaltres no. Anem a pagar fort aquests 3 partits, el de Bilbao, el del Wanda i sobretot el del Leganés a casa. D'haver guanyat el del Leganés a casa i no haver perdut en Bilbao, per exemple, partits que tenies prou a l'abast, bueno, pues haguem estat a Europa, però bueno, les coses com són, no ho estem fora I n'hi ha que petxugar en el tema. Almenys això és el que acaba de dictaminar la UEFA, si no n'hi ha un canvi, Eric, eh? Que val el tema classificatori, i dins del tema classificatori el Villarreal està a la vuitena plaça, res a rascar.
Efectivament, encara que també n'hi ha que dir que la UEFA estava alentant a totes les federacions europees a intentar finalitzar les competicions, per tant la UEFA també pensa que el xus seria que acabaran les competicions encara que siga a porta tancada.
Claro, és el que vol la UEFA, però és el que ha parlat jo al principi. Vol la UEFA, però els futbolistes no volen, eh? I com convences els futbolistes? Rubio, el que sí li ha tocat la UEFA és la careta a Rubiales i li ha dit que aquesta història de que vaig al subcampió de Copa, que no. Que per la UEFA, que és la que organitza la competició, no li valen subcampions. Que en Espanya, si no se juga a la final de Copa, encara que se jugui a la final de Copa, a Europa va a la setena plaça, eh?
Sí, almenys ja sabem això, almenys si se reprèn, ja sabem que n'hi ha que competir com siga per la sèptima plaça, perquè sí que donarà lloc a una plaça per a la UEFA.
Bueno, pues esa es la primera noticia del día, que no es una buena noticia porque cal recordar, Eric, que a coeficients nosotros estem dins, ¿eh?
Sí, sí, a coeficients estem cinquens, per lo tant tenien garantizada, en el cas de que es cancelaren les competicions, la presència en Europa la temporada que ve, però clar, ara que s'ha decidit el criteri classificatori, les pròximes jornades, en el cas de que s'acabe disputant el que queda de Lliga, seran vitals per al Villarreal Club de Futbol.
Pues sí, la veritat és que és una llàstima no haver quedat el set en aquests dies abans de que parara la Lliga, i a partir d'ahí, bueno, pues una llàstima que no hagin elegit els coeficients. Ara la cosa passa perquè se juga al futbol i que siguin capaços d'assolir aquesta plaça, la sèptima com a mínim, perquè la sèptima torna a donar plaça europea segur, eh? Bueno, si guanya l'Atlètic Club la Copa, no. Cuidado, eh? Dona plaça si guanya la Reial Societat la Copa. Una copa que no està clar quan se jugarà i que canvia més de fecha que de fecha. Veurem com se soluciona, com s'acaba i què és el que acaben fent. Bueno, avui estem a 23 d'abril, avui és dia de Sant Jordi. Felicitat a tots els Jorges i a tots aquells que ho celebren. Rubio, tal dia com avui, ha hagut algo gros, algo important, algo destacable en el panorama futbolístic del Villarreal?
Pues sí, en el 72 en segona divisió, Mestalla 0, Villarreal 0. En el 94 en segona, Villarreal 0, Badajoz 0. En el 95 també en segona, Badajoz 2, Villarreal 1, gol de Vinyals. En el 2000, Atlético de Madrid 1, Villarreal 4, gols de Berruet, Moisés, Gaitán i Cabanillas en pròpia. I en primera divisió, en el 2005, Madrid 2, Villarreal 1, gol de Riquelme. I en el 2009, Villarreal 2, Recreativo de Huelva 1, gols de Llorente i de Cani.
Eixe partit que es diu de l'Atlètic de Madrid se va jugar al Calderón, va ser un desplaçament massiu, va ser l'any de l'ascens, de la tornada a primera divisió, aquell partit en el que Jesús Gil mos venia al camp sencer, li van guanyar 1-4 a l'Atlètic de Madrid B, i bueno, va ser, jo crec, un dels partits importants de la història del Villarreal Club de Futbol. Bueno, la veritat és que hi ha moments, molts moments, en els que han viscut moltes coses, i saps una d'elles. Els que la vau viure sabeu de la que parlem, no? D'aquella victòria del Villarreal Club de Futbol al camp de l'Atlètic Madrid. Has dit la temporada
99-2000.
És molt bé, la del retorn. Havíem baixat de primera divisió, el palo era dur, volíem tornar a la primera divisió, no era fàcil, i estàvem lluitant per fer-ho, no? Era un Villarreal Club de Futbol que s'havia reinventat, havia fitxat a Berruet en el mercat invernal, i Berruet, la veritat és que ens va donar molt d'aire, molta vida. Mira, va jugar porter López Vallejo, Xavi Roca, Galván, Berruet, Quique Medina, Gaitán, Jorge López, Caña, Jaime Ramos, Moisés i Georgi Cacrayoveanu. En el Atleti jugaren Rubio, Dica, Juanma, Charcos, Cabanillas, Óscar Sánchez, Casquero, Cubillo, Come, Emilio y Marcos Márquez. En la segunda parte en el Villarreal van a ir Tasevski, Calleja y el líbero Parry. Historia del Villarreal Club de Fútbol o coses que han viscut en el Villarreal Club de Fútbol. Mira, més coses que han viscut en el Villarreal Club de Fútbol importants o que jo crec que són ressenyables. Mira, Martín Palermo. Arriba el Villarreal com a fitxatge estrella i no funcionava. Comença a parlar-se de que pot abandonar el club. de que està buscant una eixida. Palermo s'enfada i fa esta roda de premsa dient que ell havia vingut així a triomfar i no a passejar-se.
Seguro, yo por ahí sigo manteniendo la confianza y sigo con la ilusión de que llegué acá para triunfar. No es que llegué de un momento para otro y digo yo voy a hacer salir campeón, porque no es así. Entonces yo vengo a aportar lo mío, lo que puedo llegar a adaptarme al sistema de juego, a mis compañeros, y ya creo que hace un año y medio que estoy aquí y en ese aspecto no tengo nada que estar conforme, porque dentro del grupo me fui adaptando muy bien y bueno, lo que falta es que uno dentro de la cancha demuestre y tenga la posibilidad de lo que hice anteriormente, que por algo vine acá. Seguro que necesitamos de triunfos, principalmente.
Yo vine aquí a triunfar. Al any siguient ja no estava. No mos vaig dir lo de Palermo. Futbolísticament dic, també va tindre mala sort. Quan més millor estava, va arrencar, se va lesionar i va caure la paret damunt. El que no mos hagi passat a nosaltres crec que no li ha passat a ningú. Per cert, ara el que estava pensant, una de les coses que anem a fer a partir d'ara és tentar-vos a veure si sou capaços de saber coses del Villarreal Club de Futbol. L'altre dia vos vas preguntar, sabeu quin és el futbolista que més voltes l'han substituït en la història del Villarreal Club de Futbol? Bueno, pues, n'hi ha un futbolista el que més vegades han canviat. Vos dic tres i la gent que vagi decidint, i al final del programa, o si no demà, què fem? Final del programa o demà? Final del programa, no? Bueno, entre estos tres, Cani, Trigueros i Cazorla, un d'ells és el futbolista que més voltes ha vist com jugant al futbol i sent de titular, han alçat el cartelló i li han dit pa fuera. Ara ho preguntarem a les xarxes socials, però un d'estos tres, Cani, Trigueros, Cazorla, és el que més voltes han substituït en el Villarreal Club de Futbol. Bueno, anem a ello, que lo principal i prioritari és el que vos estava explicant a hores d'ara. Què va passar? Jo començava el programa explicant, claro, que anem a escoltar a tres jugadors, a Asenjo, a Gerard, que el vam escoltar ahir, i a Bruno i a Pau. Un d'ells diu que està content en el protocol i que creu que se pot jugar i que té ganes de jugar, i els altres dos que no ho veuen gens clar, lo de jugar. Eric, n'hi ha que convèncer al futbolista per jugar? Jo diria que Sanitat no va assegurar-li a ningú que no va haver contagis, perquè és impossible. Al nivell al que estem va haver contagis. El que va haver, o el que intenta Sanitat, és que n'hi hagi el menys possible. Però la gent que hi ha al carrer saben que el virus va estar ahí, que te pots contagiar en qualsevol moment, com està el de la grip. I els futbolistes diuen que no ho veuen clar. Com els convences? Perquè si tenim que esperar a que això baixi a un nivell com a Xina, i en la Xina ha baixat a zero o a un molt poc, i encara no s'està jugant, no, Rubio, en Xina? Estan entrenant, però jugant al futbol no estan jugant.
No, encara no estan jugant i no hi ha data per a començar la lliga encara.
Eric, com convences al jugador?
Pues ara mateix és complicat, més que res perquè, com hem comentat aquests dies, tenim de tot, no? Des de jugadors que hem vist les seues que han manifestat la seva voluntat de tornar a jugar a futbol, i després és que parlen de que si hi ha un mínim risc de possible contagi, no volen, no? Per tant, jo crec que ara mateix és una feina prou complicada la d'intentar arribar a un acord total amb tots els jugadors per a que el futbol puga tornar.
Sí, sí. Jo també veig, ara mateix no ho veig, vamos. O sea, ara mateix veig complicadíssim, per no dir quasi impossible, que tu sigues capaç de convèncer al futbolista de que té que anar, no? de que té que jugar i de que va estar segur. I claro, això jo diria al principi que cadascú té la seva opinió, la seva manera de veure-ho, i que claro, també és respectable. Per cert, avui Sant Jordi, dia del llibre, parlant de llibres, bueno, pues jo vos recomanaria el d'Àngel Chesa, que és el nostre escriptor de capçalera del poble i que acaba de treure novel·la. Però mira, avui el Villarreal ens ha ficat el que llegeixen els futbolistes.
Hola amigos, ¿qué tal? Nada, os dejo por aquí mi lectura favorita. Es el libro de Luis Pasamontes, un ciclista profesional que corrió tours, vueltas de España, giros. Era un gregario, que es aquella persona que está dentro del equipo de ciclismo ayudando a su líder. y bueno, narra pues sus historias en los 12 años de ciclista profesional, en los que trata de entender el rol que tiene cada uno dentro de un equipo, ya sea a nivel deportivo, a nivel empresarial. Bueno, creo que es una lectura muy importante, os la recomiendo a todos, y nada, a ver si alguien se anima y la comentamos. Bueno, os mando un abrazo también a Luis, gracias por este detalle que tuvo, y nada, espero que todo esté yendo bien. Un abrazo, amigos.
Hola, buenas, ¿qué tal? Nada, en primer lugar espero que esté llevando el confinamiento de la mejor manera posible y volvamos todos a la normalidad. Con motivo del día del libro me gustaría presentaros una de mis lecturas favoritas y que además se acaba hace poco, y es esta, Un cadáver en la biblioteca, de Agatha Christie. Me he leído varias novelas suyas, pero sin duda me quedo con esta. Es un libro que te mantiene vivo en todo momento. Va acerca de una familia que una mañana cualquiera se encuentra un cadáver en su biblioteca, y bueno, a raíz de ahí tienen que averiguar quién ha cometido el crimen y cómo ha llegado hasta allí ese cadáver. Y bueno, la verdad es que conforme pasan los capítulos deseas que nunca se acabe, porque te mantiene con mucha tensión, y a mí es de los tipos de libro que me gusta, al igual que me pasa con las series y con las películas. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, os animo a que lo leáis todos. Un fuerte abrazo.
Bueno, me sorprende, ¿eh? Un cadáver en la biblioteca del BAO de Manu Morlanes, fanático, le agrada a Agatha Christie. Bueno, està bé. Jo vaig llegir a Agatha Christie, algú dels dos, de jovenet s'ha llegit prou. Jo de jovenet crec que me vas fumar la gran majoria. Bueno, no sé si sóc més fanàtic de Conan Doyle que d'Agatha Christie. Algun llibre que recomanar? Rubio, Eric.
Bueno, jo personalment, per als que li agrada la història, bueno, tu saps, Javi, que a mi m'agraden molt els llibres de Juan Eslava Galán,
sí,
que parla sobretot de la història espanyola i de la Guerra Civil, i a mi personalment és el meu escriptor favorit i el recomano a la gent que no el conega.
Jo també sóc fanàtic, la veritat, eh? La història de la Guerra Civil que no va gustar a nadie. Rubio, algun de futbol? Jo tinc un amic que porta mitja vida llegint biografies de futbolistes anglesos, bueno, de tots, però sobretot anglesos. Per exemple, hi ha algú que està molt bé, que és la vida de George Best, eh? Si us agrada el futbol, busqueu la biografia de George Best. George Best era el quinto Beatle, el futbolista, vamos, el Messi del futbol anglès. El que passa és que va tenir una vida un poc especial, eh? I si voleu llegir una vida així que vos marcarà futbolísticament, George Best és el tipus. Ángel Chesa té Otoño lejos del nido, escriptor del poble, ha escrit, bueno, Pez en la hierba, que parla de futbol, i és de la casa, tu. Així explica la sinopsis de la seva nova novel·la.
En Otoño lejos del nido lo que tenemos es una trama principal criminal que me sirve a mí para desplegar otra serie de subtramas en torno a los personajes. Personajes que están elaborados de una manera bastante más propia, a lo mejor, de otros géneros. Son personajes bastante profundos, con sus propias con sus propios problemas, sus propias desgracias, y sobre todo con la soledad como eje central de casi todos ellos. Y a lo largo de la novela, la trama principal criminal y las diferentes subtramas van confluyendo hacia un único punto final, que es donde desembocan todas las subtramas, la trama principal, y ya por fin los personajes pues llegan a su meta.
Bueno, pues este es Ángel Gil Cheza, el nuestro escriptor de capçalera. Rubio, ¿algún llibre de fútbol o algún llibre o qué? ¿O fem una pausa y anem a veure qué diuen els futbolistes de jugar o no jugar?
Pues mira, ràpid, el comentarista y también directivo del Sabadell, Axel Torres, un llibre que se llama De ciudades, a mí me encanta.
¿De qué va?
Narra el viatge d'ell a aquestes 11 ciutats des d'un punt de vista de la millor el seu club, o va viatjar perquè anaven amics. Cada ciutat té una història.
Villarreal està?
Crec que sí que ens arriba a nomenar en algun moment, perquè parla de l'Arsenal i la semifinal, crec que sí que ens nomena.
Sí, ell va vindre a la final, semifinal de l'Arsenal, eh? Va vindre nosaltres, va estar seguint-la. Una pausa, escoltem els futbolistes. Eric, tu jugaries si fores futbolista? Sí, Eric.
Jo, Javi.
Sí, sí, tu jugaries al futbol? En la protocolo i conforme està tot?
Jo sí.
Rubio, tu jugaries al futbol?
En totes les proves que estan dient que van a fer, sí.
Una pausa, a veure què diuen ells. Ells no, la majoria.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Óptica Villarreal permanecerá cerrado mientras esperamos que esta situación pase pronto y podamos volver a la normalidad. Mientras, seguiremos atendiendo urgencias al teléfono 964-531368 y nosotros, con mucho gusto, intentaremos solucionar el problema lo antes posible. Vamos a salir de esto. Mejor juntos. Quédate en casa.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades i esta vegada també ho aconseguirem.
Nuestros sueños.
Bueno, i els futbolistes que diuen, ahir vam escoltar a Gerard Moreno. Bueno, recordem que la UEFA, Eric, ha dictaminat que si no s'acaben els campionats, la cosa aniria per classificacions i no per coeficients, el que ens deixaria fora.
Efectivament, en el cas de que no s'acaben completant el resta de temporades, els clubs que anirien a competicions europees serien els que anirien per classificació, és a dir, en Espanya anirien els 7 primers i el Villarreal està al 8è.
Uh-huh. Ahir, Gerard Moreno, jugaràs al futbol, com ho veus?
Ara mateix a mi no se'm passa pel cap, no? Tornar. Encara s'estan morint moltes persones, s'estan contagiant moltes persones i crec que ara mateix és inapropiat jugar a futbol. És l'últim que estic pensant. Sí que és veritat que entrenem a casa per no perdre la forma, perquè si ens diuen que hem de començar, doncs començarem, no? Però bueno, a mi ara mateix no em faria gràcia, sobretot per això, no? per la gent que bueno, per com està encara la situació. I bueno, després pues, l'altre, el que ha dit la Lliga, no? Que al final també sí, és veritat que estaríem molt controlats i tot, i bueno, prefereixo que aquests controls pues, li puguin fer a la gent que realment pues, serveix, no? que si està contagiada, no? I que treballa cada dia per ajudar el nostre país.
Claro, el que diu, això està perfecte. El problema és que el futbol pegaria un canvi important en l'econòmic. Això, els futbolistes, ho valoreu? Dir, bueno, ja ho heu valorat perquè és del Villarreal, heu decidit rebaixar-vos el sou. Però, claro, si no acaba la Lliga, acaba no jugant-se, l'any que ve se té que jugar a la Lliga sense gent de la que ara parlarem. Claro, el futbol va a canviar, eh, Gerard? Prou.
Sí, evidentment. Jo crec que el futbol i tot. Això no s'ho esperava ningú, no? Fa mesos i bueno, evidentment afecta a tots, a nosaltres també. És evident, no, que la Lliga té pues, acords i i els clubs també, molts diners en joc, no? I poden haver moltes pèrdues. Però bueno, evidentment també hem de pensar que el primer és la salut, i després si es garanteix la seguretat de que es pot jugar, efectivament pues, serem els primers, perquè evidentment també tenim moltes ganes de jugar, però sempre hem de, bueno, de prevaler primer la salut, no? I després ja l'altre. Al final el més important és tenir salut, i l'altre pues, quan es pugui, quan Sanitat, no, en aquest cas, es digui que es pot fer tot sense problema, pues, evidentment ho farem.
Gerard Moreno, tu escoltes a Gerard Moreno i dius, pues té raó, no? Qui va dir-li que no? Realment. Gerard no està per la llavor de jugar ja i espera que Sanitat digui l'ok. Creu això que de Sanitat contagi zero no hi hauria, tampoc ha dit Gerard contagi zero, ha dit més controlat. Asenjo.
Bueno, el delegado sí que nos permitió pues hace unos días que el protocolo era este, que empezará a incorporarnos a partir del 4 de mayo, si no me equivoco. Y bueno, que estamos un poquito todo en el aire. No sé si ayer han llegado a otro acuerdo, pero bueno, nosotros estamos en expectativas, intentando pues que todo se mejore cuanto antes, y pues, muy bueno para los jugadores y para todos en general, que es lo mayor que los
¿Y tienes miedo o las ganas de volver a jugar? Hacen que no, porque claro, yo escucho muchas cosas, que si la distancia es a medida, que si la mascarilla, que si esto, pero no sé, ¿cómo vais a defender un córner? ¿No vais a poner un aumento de dentro? Pues ahí tendrá que haber.
Bueno, eso es impensable, yo creo que cuando tomen la decisión de que se anule la liga, claro, porque que estará todo súper controlado y no habrá peligro para los jugadores ni en los viajes ni en los partidos, pues bueno, está claro que estamos preparados a recorrer España para disfrutar de los partidos.
Ha habido, pues eso, mucha polémica, imagino que no, que habéis opinado sobre ello, que habrás hablado con compañeros de otros equipos con respecto a cómo finalizar la liga, si disputar las 11 jornadas, hacer un play-off, si dejarla como está, si condicionar mucho la del año que viene. ¿A ti qué es lo que te apetece?
Es jugar esos dos partidos, que haya un campeón que esté en el terreno de juego, que haya equipos que se metan en Europa porque han sido los mejores de estas temporadas, pero claro, hay que poner encima de la mesa lo más importante en este momento, que es la salud de todos. Entonces, ojalá en la próxima semana todo se normalice más, se tenga todo más controlado y se pueda finalizar, pero no, en estos momentos sabemos que cada día pues se lleven un montón de fallecimientos y no es nada normal.
Bueno, pues Sergio Senjo, que también está en la línea de Sanitat y de que ahora mateix no está agradable jugar al fútbol o no está molt per la llavor. Y el que, no sé si per ser més jove o perquè ho té més clar, és Pau, que en gol explicava a la nostra companya, la senyoreta Benavent, que ell entén la postura, el protocol i que té ganes de jugar.
Bueno, aunque no nos guste, hay que admitir, ¿no?, que la concentración de mucha gente en un sitio va a ser complicada al principio. Creo que va a haber que tomar muchas precauciones con el protocolo que la liga va a poner en marcha. Creo que los jugadores vamos a estar más seguros dentro del campo cuando vuelva la competición y en el día a día con nuestros compañeros, ¿no? Esos controles que quiere hacer la liga creo que van a ser buenos para todos, porque al final si esto se reanuda y bueno, cada uno no ha pasado los controles o cada uno está en sus casas y tal, pues sí que es cierto, ¿no?, que a la mínima que haya un contagio, parar todo otra vez ya sí que sería un caos. Y bueno, creo que hay que ser muy precavidos, pero que creo que sí que se acabará. Bueno, aunque no nos guste.
Bueno, pues Pau, que es controls i demés, que hay que ser muy precavidos y todo eso, pero que ho veu més, no? Està la postura de Gerard, que és una postura en la que no ho té gens clar, la d'Asenjo, que sí, però tampoc ho té clar, i la de Pau, que ho té més clar. La pregunta que feia jo al principi del programa és: quants futbolistes creu que estan disposats a jugar i que no se plantegen aquestes coses, que són, torna a dir, totalment lògiques? O si els clubs tenen el poder i el potencial per convèncer-los. Anem per parts, perquè estos dies estan havent reunions i, per exemple, el més important, Eric, la Lliga ha aconseguit el més difícil, diria jo, que és convèncer al govern, és a dir, que el govern accepte el protocol que ja havia treballat e inclús ja se parla de tests massius per una empresa privada i que tindrien més de 2.000 proves de test per a fer-li als futbolistes. Alguns mitjos diuen que els futbolistes els farien test cada 3 dies.
Sí, efectivament, el govern ja ha acceptat el nou protocol de la Lliga en el cas de tornar a la competició. Com bé has dit, estaria financiat, serien més de 2.000 tests que serien financiats a un laboratori privat, i aquests tests realitzarien en primer lloc el pròxim dimarts, abans de començar els entrenaments. Posteriorment es realitzarien abans de començar cada sessió d'entrenament per assegurar-se que no hi hauria cap jugador contagiat, i ja seria la tercera vegada que es farien, seria abans de començar la Lliga.
El més important, diu la Lliga o diu el govern, després de la reunió Tebas Rubiales, que sí, que ok, que adelante. Claro, si el Consell Superior d'Esports i el govern accepta el protocol de la Lliga, vol dir que Sanitat acceptaria el protocol de la Lliga. Però clar, aquest protocol no assegura el no contagi, assegura un protocol que te fan ara treballar amb seguretat, però el no contagi no te l'assegura ningú. I jo estic escoltant a futbolistes que diuen que mentre n'hi ha que contagi no volen jugar.
Sí, per exemple, també es van reunir ahir els metges de tots els clubs de la primera divisió amb els dirigents de la Lliga per a parlar sobre aquest protocol, i encara afirmaven que tenien dubtes, per exemple, en els desplaçaments fora de casa, en les quan tenien que estar els jugadors en els hotels de fora, no?, i no concentrats en la ciutat esportiva, quin anava a ser el protocol. Encara n'hi ha alguns dubtes, però sí que és veritat que pareix que tots tant els clubs com els metges sí que estan a favor d'intentar buscar aquestes solucions per a intentar reanudar la competició. Ara falta saber què passarà amb els jugadors.
Aquesta és la gran pregunta, Rubio. La AFE també s'ha reunit i la AFE no ho té clar.
No, van enviar ahir dos cartes, una al ministre de Sanitat i una altra al CCDE, dient que hi ha coses que no les acaben de tindre molt clares, encara que els agradaria tindre moltíssimes més garanties i un protocol de sanitat per explicar-ho tot bé i tindre ben detallat com han de tornar, quines mesures han de prendre i que pràcticament sàpiguen segur que no se van a contagiar quan tornen a entrenar ja en partides de 11 contra 11.
O sigui, que l'AFE, com per exemple Gerard o com per exemple Sergio Asenjo o com molts futbolistes, d'aquesta reunió no tenen moltes coses clares. A més, els futbolistes no estan molt per la llavor de les concentracions, de tindre que estar dos mesos tancats als hotels. És una cosa que sembla que no la veuen clara, no? Que no l'entenen, vamos.
Sí, però és que entonces encara hi hauria més complicació, crec jo, perquè si diguem que a mitat de juny, per exemple, ja els xiques poden dir que ja se suposa que podran la setmana que ve, les nòvies o dones ja també poden fer un poc més de vida normal. Si estan en sa casa, tindran el doble o el triple de risc de contagi que si no estan en la ciutat esportiva, que sabran que només estaran en contacte entre els jugadors.
Bueno, veurem. Tres pates d'una cadira. El govern sembla que ha acceptat les propostes de la Lliga. Els metges, els clubs que estan locos per jugar. Els metges que més o menys ho tenen clar amb dubtes, i els futbolistes que no ho tenen gens clar. Ara, al final això, les vedets i els que juguen al futbol són els futbolistes, eh? I si els futbolistes no volen jugar i arriben a un acord tots que no juguen, per exemple, si la AFE diu no, per més protocol, per més sanitat, per més que vulgueu, no se juga al futbol, què fas? Quin poder tens? Difícil. Per cert, l'altre dia se van reunir els clubs. Va parlar Tebas, Eric, i Tebas ja li ha dit als clubs que se facin a la idea que l'any que ve no n'hi haurà gent en les graderies. Ja ho sabíem tots, ja ho teníem clar, però ara ja és una confirmació clara, eh? No n'hi haurà gent a la graderia l'any que ve. No hi haurà abonaments, diuen fins 2021, però bueno, això és com els confinaments del nostre govern. Cada 15 dies, i portem 40, i tranquils, que va allargar-se més. Mentre no tingues clar què fer, el més fàcil és tindre la gent tancant casa i guanyar temps. Pues això és igual. Fins 2021, bueno, pues, després dirà da igual, este any nada. Jo vos dic, feu-vos la idea de que no va haver gent en les graderies l'any que ve tota la temporada, i així, si després entrem. Però la primera proposta o la primera idea és ja que comença a prendre forma, és fins 2021, Eric.
Sí, Tebas que advertia als clubs que tingueren en compte per a la temporada que veia els pressupostos la incidència dels ingressos per tot el que són abonaments i entrades, perquè pareix ser que la idea del govern és que fins a 2021 no n'hi hagin espectacles en públic i amb aglomeracions de gent.
És complicat. Bueno, en aquesta situació ho tenim millor, no? Ho tenim més o menys, perquè per abonats, el Villarreal Club de Futbol en abonats que va dir que traia 3 milions entre entrades i abonats.
Sí, crec que en total la xifra era 5 milions en les taquilles, diguem que feren molts plenos i molts partits en grans taquilles i els abonos.
Mm-hmm. Bueno, pues seria baixar el pressupost 5 milions més, més els 20 més o menys que pedries en tema televisiu, 25, bueno, tenim 135, passar a tindre un pressupost de 100, més o menys, eh? Més o menys. Una pausa i anem tancant la paradeta.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida a la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Vila-real.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En tiendas Canem hemos puesto el servicio a domicilio. Envíanos una foto o pantallazo de lo que te gusta por WhatsApp al 630-678-475 y te lo llevaremos a casa.
Bueno, pues anem tancant la paradeta. Havíem preguntat quin és el futbolista que més voltes han substituït en el Villarreal. Crec que vosaltres ja vos vaig contar un dia, no? O què? Sabeu qui és? Cani Trigueros o Cazorla, qui dieu?
Jo diria Cani, però si te dic la veritat no tinc ni idea.
Rubio.
Jo també diria Cani.
Pues és Cani. Rubén Gracia Calmache Cani és el futbolista que més voltes ha vist com el substituïen en un partit del Villarreal Club de Futbol. Dels 237 partits que ha disputat en el Villarreal com a professional, ha estat substituït en 137. Ojo, eh? Només l'han canviat o l'han deixat canviar en 100. En més de la meitat, en quasi el 60% dels partits que ha jugat Cani de groc, ha vist com el substituïen. Pellegrini era habitual. El segon futbolista més substituït és Trigueros. De 315 partits l'han substituït 91, que és un 30%, no arriba. Un 27-26%. I el tercer més substituït és Cazorla, de 323, 87, més o menys els números de Trigueros. Lo de Cani és brutal, eh? De 237 partits, 137 substituït, eh? És per enfadar-se, eh? Home, Cani quan veia que el seien el cartó ja sabia que era ell, eh? D'on hi havia un altre.
Sí, era un jugador que a lo millor no treballava tampoc molt en defensa, no? I quan, per exemple, els partits estaven igualat la segona part, solia ser un dels que abandonava el camp.
Sí, la veritat que era quasi diari. Rubio, alguna cosa més?
Mira, vam dir ahir que en França tenien aquesta esperança de tornar a entrenar el 11 de maig. En Itàlia ara apunten el 4 de maig per a tornar a entrenar i en la Premier el 9.
Bueno, pues la resta de lligues també té clar que tenen que funcionar i que se tenen que ficar en marxa. Algo més, Eric?
Res més, Javi.
Pues mone, demà més, com sempre, intentarem estar així, a intentar contar-vos coses, que com vos dic sempre, fàcil no és, eh? Però bueno, almenys hi ha que intentar-ho. I si passem este ratet junts, això que tenim. Adeu a tots.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real. Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
La teua ràdio. Ràdio Vila-real.